el perquè de tot plegat.
Falta un minut per un quart d'onze del matí. Com dèiem, des de primera hora, limitar la temperatura que es pot posar l'aire condicionat i la calefacció, tancar, per exemple, els llums dels aparadors, de les oficines o dels monuments durant la nit, o també reforçar els tancaments de portes i finestres, són algunes de les mesures que ha aprovat el govern espanyol per mirar d'aconseguir complir aquest objectiu de rebaixar un 7% el consum energètic. Una idea que aquestes mesures estiguin en vigor fins al novembre de l'any que ve, és a dir, durant 16 mesos. Per parlar, com dèiem, d'aquest impacte que tindran, volem saludar a aquesta hora el president de la Comissió de l'Energia del Col·legi d'Enginyers de Graduats i Tècnics Industrials de Barcelona, Albert Basté. Albert, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies per donar-me veu.
A veure, ara ens ho explicarà, D'entrada, què li semblen les mesures anunciades ahir per la vicepresidenta de Transició Energètica? Són unes bones mesures? Són insuficients? Què li semblen?
Pues mira, jo et diria així de primera veu que és un gest, no? És un gest, i crec que és un gest important que d'alguna manera hauria de despertar la societat, no? També que es doni compte que estem en una situació molt, molt crítica, no? Aquesta és la situació. A 2019 la Generalitat ja va fer una declaració d'emergència climàtica i, si no recordo malament, el 2020 Barcelona també ho va fer, vale? I et diria quasi que una de les coses que per les persones que vivim del món de l'energia i que la veiem cada dia, pues que fins que no hi ha hagut una crisi en els preus i en la seguretat del subministrament, sembla que no ens hem despertat, no? Però aquestes mesures probablement el més interessant és que s'haguessin ja començat a implementar fa bastant de temps, perquè la crisi climàtica penso que és un monstre que està darrere de tot això, que és molt més gran que tot el que està passant ara mateix, no?
Clar, i el govern espanyol deia que només amb aquesta mesura de rebaixar un grau l'aire condicionat ja es podria estalviar aquest 7% que s'han marcat com a objectiu. Això és així? És tan fàcil com...
No, clar, claríssimament no. És a dir, sí que és veritat que això es diu i és veritat que quan tu consumeixes aire condicionat o aire climatitzat, doncs... puges un grau la temperatura, doncs sí que estalvies un 7% en climatització, però no estalvies un 7% ni en llum ni en altres consums, no? Per tant, s'han de fer més coses si vols arribar a aquest 7%. No?
Com per exemple, quines coses es podrien fer?
Bueno, hi ha moltes coses per fer, no? Realment, tot el tema de, per exemple, no sé, la il·luminació, no? Sí que ja fa temps que ja s'ha parlat dels LEDs, no? Però encara hi ha molta feina per fer, no? I hi ha molta gent, pues, que té encara, pues, làmpares incandescents o làmpares d'aquestes halògenes, i això, pues, són coses que poden ajudar, no? El tema d'apagar ordinadors a les oficines. Ostres, les oficines estan... moltes vegades la gent diu, no, és que quan torno el dia següent a treballar, pues, em trobo que el meu ordinador triga 10 minuts a posar-se en marxa, no? I el deixo engegat per la nit perquè d'aquesta manera, pues, demà tinc l'inici ràpid. Pues, aquesta pijada, pues, costa energia, no? I coses, petits gestos, no? Jo ara recordo de petita, no sé si us acordeu del Capità Planeta, que deia els petits gestos són poderosos,
pues
és exactament això. És a dir, és una suma de petits granets de sorra el que ha de fer que estalviem, però és una cosa de tots, és una cosa de tots, no només a nivell comerços, que sembla que s'han fixat molt pues, en el sector comercial, no? L'hoteler, les botigues, bueno, el transport públic, l'àmbit municipal o l'àmbit públic, però després hi ha la indústria i després hi ha el sector residencial, no? I si es pot aconseguir un estalvi del 7% en el consum d'energia al país, doncs probablement el que té més efecte en el consum del país és que el preu del megawatt del gas ha passat de 20 euros o 25 euros que estava l'any passat a 200. Aquí la indústria està plorant i això és una cosa que probablement faci que es consumeixi menys. Jo, que em dedico professionalment, pues, a parlar amb moltes empreses del cost de la seva energia, pues, em trobo que a moltes estan per tancar, pràcticament, no? Diuen, escolta, és que aquest preu és inassumible, no? I allò sí que pot fer que baixi el consum realment, no? Més enllà de baixar la temperatura o pujar la temperatura un parell de graus, penseu que de normal, si no recordo malament, el codi tècnic de l'edificació diu que la temperatura de confort a l'estiu o els termostats han d'estar uns 24 graus. Ara parlem de 27, són 3 graus de diferència, no? I a l'hivern, si no vaig equivocat, són 21 graus de temperatura confort i ara estem parlant de 19. Mm-hmm. Són 2 graus, no hi ha tanta diferència, realment, no? Però són gestos que han de fer recordar la gent que, escolta, que estem en crisi i no ara, ja ve de lluny, no? I el que et deia, no? Em sap greu que sigui per un tema conjuntural, d'una guerra, d'uns preus, d'un mercat majorista que està caríssim, o d'una seguretat de subministrament, que ara ens despertem. Però això s'hauria d'haver fet fa molt de temps.
Aquest matí discutíem també aquí a la redacció si aquests 27 graus, és a dir, és a la temperatura a la que s'ha de posar l'aparell o és la temperatura a la que hauria d'estar l'espai, perquè, clar, si la temperatura, per exemple, de l'espai és de 38 graus i posem l'aparell de l'aire condicionat a 27, difícilment arribarem a aconseguir aquesta temperatura o ens costarà molt més. S'ha de mirar la temperatura que posem a l'aparell o s'ha de mirar la temperatura ambient que tenim en un espai?
Home, jo crec que és com molt evident que hauria de ser, jo entenc, la temperatura ambient amb un termòmetre, no? Perquè jo sóc el primer que a casa meva, per arribar a 21 graus, he de posar el termostat a més o menys a 14. No sé per què, perquè està en un lloc posat que potser està en contacte amb una paret que està més freda o més calenta, no sé, però al final la demanda de calor real depèn de la temperatura exterior. I llavors el termostat moltes vegades no està ben calibrat. Tu has d'anar ajustant per tenir una temperatura confort bona. Per tant, és important tenir un termòmetre que sàpigues que funciona bé, que et diu la temperatura real a la que estàs. Perquè si no, si ho has per termostat, el termostat moltes vegades, qui ho revisa, no? També hi ha un tema moltes vegades de manteniment, no? Que no es mira les coses, van funcionant i mentre funcioni doncs no em queixo, no? Però és veritat que amb els mateixos aires condicionats, amb les mateixes calderes, que d'això també en parla doncs, aquestes actuacions que ha posat en marxa el govern, doncs, s'ha de fer manteniments, s'ha de revisar que les calderes funcionen bé, que els aires condicionats funcionen bé, que ja és un tema més tècnic, no? però que les aletes de la unitat exterior estiguin ben netes, no? I que l'intercanvi de calor es faci bé, són detalls, però que s'han de tenir en compte, perquè si no... Malament.
No, li preguntava perquè, com que precisament està contemplat que hi hagi sancions, em referia si a les oficines o a un establiment va alguna persona a mirar si s'està complint aquestes restriccions, si ha de mirar quina és la temperatura que posa doncs, a l'aparell d'aire condicionat o es fixarà en la temperatura ambient. Això és el dubte que teníem una mica.
Jo desconec perquè és molt recent el redactat, no? Però jo... tendeixo a pensar que segurament, i per això demanen que hi hagi termòmetres visibles al públic perquè es pugui veure la temperatura. Per tant, jo entenc que es guiaran més i tècnicament el que té sentit és que es guiïn amb la temperatura real que hi ha a l'interior d'un local que no amb la temperatura que has posat en el termostat.
Clar, l'altre punt que dèiem avui és el transport públic, no? On en general els sistemes de climatització s'adapten en funció de la potència i depenent també de la temperatura exterior que hi hagi. Ho dic perquè, clar, hi ha vegades, avui també ho comentàvem a primera hora d'aquest matí, no? Que hi ha trens i autobusos que van plens i potser posar aquesta temperatura a 27 graus doncs no és suficient per aconseguir... És a dir, que pot ser que posem la temperatura a 27 graus però en aquest context la temperatura real sigui de 33 o de 35.
Claro, però això reforça una mica la idea que et deia, no? Que el que té sentit és tenir un termòmetre que sàpigues que funciona bé i que et digui la temperatura real independentment del que tu posis en el teu termostat, no? Mm-hmm. Però, insisteixo, que no tinc els detalls del redactat i, per tant, doncs no sé si és exactament així, però el que sí és que et puc dir és que tècnicament el que tindria sentit és que et guiessis per un termòmetre i no per el que poses al termostat.
D'acord, no, ens aclareix una mica el dubte o aquesta petita discussió que teníem també nosaltres aquest matí, però veig que la cosa tampoc és que hagi quedat molt clara, per tant, no sé si el govern espanyol ho acabarà aclarint o no.
Això passa moltes lleis, realment, sí.
No, dèiem que a les oficines i a casa sempre hi ha aquesta guerra de com gestionar l'aire condicionat. Energèticament, vostè ens pot dir si és millor posar l'aire més fort, per exemple, a 22 quan arribem, que fa molta calor, i anar-lo parant a un gegant, per exemple, o és millor tenir-lo constantment encès a una temperatura més elevada d'aquests 27 graus, per exemple?
A veure, amb plena ocupació, en un moment en què està la gent treballant en una oficina, l'ideal és tenir una temperatura constant. Una cosa és que al principi, no, quan arribes, facis un... Bueno, el posis una miqueta més baix perquè no pari durant una estona perquè arribi a la temperatura de confort ràpidament, no? Però quan arribes a una temperatura de confort, és important deixar-ho i no tocar-ho. Perquè si ho vas tocant... el que acaba passant normalment és que acabes consumint de més. I una altra cosa molt important que jo he vist a moltíssimes oficines, que això és, diria, draconià, moltes vegades et trobes que hi ha termostats que es poden gestionar i, per tant, els mateixos empleats que estan allà, algú té calor, algú té fred, un el puja, l'altre el baixa, i acaba amb una guerra termostàtica. I una altra cosa que passa moltes vegades és que al final guanya un, posa la temperatura més freda, i llavors resulta que al costat tens una normalment són noies que acostumen a ser més fredoliques, que es posen una estufeta a sota de la seva taula per escalfar els peus, no? I això passa moltíssim, i és una aberració energètica brutal, perquè al final estàs utilitzant energia per refredar i hi ha una altra persona utilitzant energia per escalfar, no? I això passa molt, molt. Per tant, el més important a les oficines, especialment, inclús a centres comercials, és que hi hagi una gestió centralitzada i que la gent sàpiga, tingui certesa de com estarà aquell lloc. És a dir, mira, si fa una mica de fred, doncs jo ja estic acostumat a anar sempre amb la meva rebaqueta o amb la meva manteta per les cames i ja està, no? O si fa calor, doncs que ho sàpigues que farà calor i no portis la corbata. Ara, amb aquesta política de 27 graus, doncs no portis corbata, clarament, perquè tindràs calor, no? Però així va.
Li he de dir que això de l'estufeta sota la taula no ho havia sentit mai, eh? I no ho havia vist, per sort, eh? Perquè...
Tu pregunta a gent i ja veuràs que trobaràs que això passa, eh? Qualsevol oficina gran és brutal. M'he dedicat a fer auditories, ara ja no faig tantes, no? Però quan va sortir un real decret del 2016 que obligava les grans empreses a fer auditories, i pues, m'he passat per moltes oficines grans, no? D'aquestes que potser pues, ja és una planta amb 100 persones treballant, i et trobes de tot. Trobes de tot, sota les tales, no sé què, l'aire condicionat, molta gent que hi ha botons que diu que posa no tocar, i és un ventilador, i coses raríssimes, no?
Déu-n'hi-do.
Hi ha una mica de descontrol, i és important aquests gestos moltes vegades perquè la gent pues, li doni la importància que té el tema de l'energia, no?
A banda dels aires i de les calefaccions, un altre aspecte que també regularà el govern és l'obligació de pagar la llum dels aparadors i de les oficines quan no s'hi està treballant. És veritat que cada vegada veiem això, doncs més comerços que deixen els llums encesos durant la nit, o fins i tot els que venim a treballar de matinada, o els que marxen tard, m'imagino que també, que vas arribant i per la zona d'oficina veus moltes plantes que estan senceres amb els llums encesos. Quin impacte energètic té?
A veure, no és molt, molt gran, però sí que és veritat que són detalls que s'han de cuidar, no? Molts casos, i ara potser us desperto, d'una realitat que és molt graciosa, però que vaig sentir fa molts anys, i és que moltes vegades el que està passant allà és que hi ha la dona de neteja, ¿vale? Que això no és cap sorpresa, però què li passa a la dona de neteja? Que està sola i té por. Té por, perquè imagina't una sala de 500 metres quadrats que estàs tu sola allà pues, fregant el terra i sents un sorollet o sents un ordinador que fa un ping i, ostres, hi ha algú aquí o no? Pues, hi ha molta dona de fer feines que està espantada quan va a treballar per les nits i que no passa res. Però
també pot ser que hi hagi molts casos que es deixin, que l'últim que se'n va a la nit es deixi la llum oberta.
Sí, però quan està la senyora de netejar, pues, el que passa és que ho engega tot per veure-ho tot claríssimament. No va per zones i ara estic en aquest despatx fent neteja i tanco les llums de tot arreu i deixo només aquesta. No, ho deixo tot engegat perquè, ostres, tengo miedo. I t'he sentit, eh? Però això ho he sentit a parlar ja en diversos cops i té tot el sentit del món. Què es pot fer? Doncs pues, poca cosa. El que sí que s'ha de fer és que quan marxi pues, que s'assegurin que tot està ben apagat, no? I tema d'ordinadors també, eh? Això d'ordinadors que es queden engegats a les oficines és espectacular, això passa moltíssim.
Ara que parlàvem de llums, també ha començat el debat de què caldrà fer amb els llums de Nadal. Ja sé que falta una mica, però hi ha gent que a finals d'agost, a principis de setembre, ja comença a pensar en els llums de Nadal. Quin impacte tenen aquests llums de Nadal? Realment tenen un impacte molt gran?
Home, en l'enllumenat públic, jo crec que no té un impacte molt, molt gran. No crec que sigui un impacte de més del 1 o 2% del consum global de l'enllumenat a nivell anual, estic segur. A lo millor sí que el que es pot fer és una contenció, no? Posar poca cosa. No cal tampoc que hi hagi un bany de llum tot el Nadal. O sigui, poder de moderació en aquest cas, home, jo crec que és important tampoc no fer desaparèixer l'enllumenat i viure amb la tristor, però pues, ser una mica més auster, podríem dir, jo crec que seria una bona,
una bona acció.
Clar, de moment aquestes mesures no afecten a les llars privades, per tant, tot això que hem estat parlant no afectaria a casa nostra.
Sí.
Vostè creu que també s'hi hauria d'actuar en aquest sentit, que podria suposar un impacte també més gran, o realment la diferència, si ho posem a la balança que hi ha entre la despesa energètica de comerços, d'oficines, de la gran indústria, és molt superior a la que nosaltres podem fer amb petits esforços a casa nostra?
No, no, pensa que el segment domèstic és un gran, gran consumidor, diria que pràcticament és el major consumidor seguit de la indústria, de prop, però és un gran consumidor de llum i de gas, no? I, per tant, pues, a nivell domèstic, jo crec que hi ha moltes coses que es poden fer. És veritat que a nivell domèstic el consum tèrmic, podríem dir, o sigui, la calefacció i l'aigua calenta sanitària, no, per l'aigua que utilitzes per la dutxa i tal, pues, és el gran consumidor, no, podríem dir. Llavors és important pues, tenir una caldera en bon estat, una caldera de condensació o un sistema eficient de producció d'aigua calenta sanitària, com podria ser una aerotèrmia. Després, a nivell elèctric, doncs, hi ha accions, no? Quan la il·luminació és claríssima, encara hi ha gent que viu amb halògenes a casa, canvia-ho ja, perquè tens un estalvi del 90%. La nevera és un gran consumidor de casa, també. El que passa és que entrar a fer normes per obligar la gent a fer coses a casa, a mi em fa la sensació que no és el camí. Jo crec que el camí, potser, és millor doncs, les ajudes, no? A les subvencions, a canvis d'electrodomèstics, la informació, jo crec que la informació és claríssim, que és molt important. Hi ha una dada que a mi sempre m'ha deixat al·lucinat, que és que el consumidor domèstic, el 75% del consumidor domèstic d'aquest país, no sap si està en el mercat lliure o en el mercat regulat, perquè no sap ni el que és, no sap la diferència. Mm. És a dir, no coneix què paga per l'electricitat. I, per tant, pues no pot decidir si està pagant bé, si està pagant malament, què paga pel quilowatt hora, no ho sap. I això és una dada que fa por, ja dir, eh? Aquest és un tema molt, molt important i penso que la informació pel consumidor és clau. Vale? Ara mateix, mira, et poso un exemple que jo crec que és claríssim. El gas, vale? que jo us he dit abans que ha passat de 25-30 euros al megawatt hora fa un any a 200, al setembre de 2021 el govern del Pedro Sánchez va fer una norma que va dir que la tarifa regulada, és a dir, el mercat regulat, no podia patir revisions, si no recordo malament, de més del 3% trimestralment, revisions de preu. O sigui que les seves pujades són molt limitades. Vale? I fa un any el preu de l'energia, el preu del gas, de les tarifes de gas, pues, rondava els 5 cèntims al quilowatt hora. Qualsevol oferta avui dia de mercat lliure són 15, són 20 cèntims al quilowatt hora. O sigui, són 3-4 vegades el preu de la tarifa regulada actual. Mm. Per tant, el govern el primer que hauria d'estar dient i fent no sé, comunicació, notes de premsa, hauria de dir a tothom que tingui gas a casa ha d'estar la tarifa regulada. I això, qui ho sap? No ho sap ningú, però és que hi ha una diferència de preu abismal. O sigui, es passa de pagar 400 euros per tenir la calefacció engegada aquest hivern a pagar 1.200. I això no ho sap ningú. És brutal.
No és una diferència petita, precisament.
Claro. Tu ho saps, si a casa teva tens tarifa regulada al lliure?
Jo tinc regulada. De dir que sí que en soc conscient que la tinc.
En el gas ha de ser regulada. En l'electricitat ja és més qüestionable, perquè el mercat lliure de l'electricitat sí que ens estem trobant que hi ha ofertes en el mercat que, bueno, que són correctes. Però en el gas no. El gas ha estat... no és el topall famós del gas, que s'ha fet ara fa pocs mesos. És una llei que es va fer el setembre del 2021. I això el consumidor és que no té ni idea. I aquest és un dels grans problemes que jo detecto a nivell, sobretot particular, que el consumidor està totalment desinformat.
T'he de dir que sí que tinc regulada, però que ho vaig canviar fa com a molt un any i mig, eh? Per tant, em va costar una mica també fer aquest canvi.
Et va costar, però ho vas fer bé.
Doncs volíem parlar avui amb l'Albert Basté, que és president de la Comissió de l'Energia del Col·legi d'Enginyers de Barcelona. Albert, moltíssimes gràcies per explicar-nos doncs, una mica com podem estalviar a casa i què representarà també doncs, aquestes mesures que ha plantejat el govern espanyol. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.